10 i 25 minuts. El passat dijous també arribava als museus de Sitges allò acabat de sortir del forn, un llibre esperat des de feia temps, perquè és el llibre commemoratiu del centenari del Museu Maricel. Aquell centenari que va ser, per dir-ho d'alguna forma, la darrera gran festassa cultural que va viure Vinyet Panyella com a directora dels museus, perquè des que va marxar Vinyet Panyella encara no s'ha convocat estrictament la plaça de directora dels museus de Sitges, que com molts altres museus de Catalunya està pendent de direcció. Però això seria un altre debat que potser en parlaríem amb la presidenta del Conca, però bueno, és igual. Vinyet Panyella, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia i bona hora.
Aquesta veu sona potent, gairebé els oients podrien dir, mira, sembla que s'hagi acabat de vacunar.
M'ha acabat de vacunar, exactament.
Veus?
Fa, a veure, mitja hora, justa, que he arribat a casa, procedent del Museu del Ferrocarril de Vilanova. Ojo al dato, que diuen.
Quin bon lloc per vacunar-se.
Quin bon lloc. Bueno, a veure, jo el que vaig fer va ser, bueno, com tothom, vaig trucar al CAP, em varen dir que encara no em tocava el torn, però com que ja saps que soc del grup de risc, per consell del pneumòleg, doncs vaig buscar en això de la vacunació massiva. I a veure, tampoc volia anar ni a Artesa de Segre, ni a Vic, ni a aquests llocs. I vaig esperar una mica a trobar doncs, un lloc de proximitat. I vaig tenir molta sort, perquè quan feia poc que anava buscant, el segon o tercer dia, va sortir el Museu del Ferrocarril i vaig pensar, bueno, em toca aquí. És a dir, no hi ha volta de full, no?
Està clar que sí.
I ara, aleshores, bueno, val a dir que, a més, deixa'm dir una cosa.
Sí.
A més de vacunar-me i d'agafar doncs, el fullet corresponent i tal, que va molt bé, i de funcionar realment molt bé, això sí que ho he de dir, a favor de la nostra sanitat pública, m'han donat un tiquet per visitar el Museu del Ferrocarril, quan vulgui, que val fins al dia 20 de juny.
Home.
De manera que és un plus, no? I
doncs,
és un plus.
Qui vagi al portal de la Generalitat, si se li planteja el Museu del Ferrocarril, vagin, i així com a mínim tindran visita gratuïta. I ara pels oients que diguin, escolta'm, com això de la vacunació, quina casualitat? No. Vinyet Panyella ja ens havia dit, escolta, m'haig de vacunar a les 9, espero ser a temps. I efectivament,
sí, ha
estat a temps. Bé, anem a presentar un llibre maquíssim, un llibre molt gran, un llibre d'aquells per regalar, en qualsevol ocasió, i un llibre, com comentaven en el seu dia, escrit a diverses mans, Vinyet Panyella coordinat, ha dirigit el volum, però l'escriu Roland Serra, l'escriu Jennifer Titzhammer, que és la directora de Odin Estate, l'escriu també l'historiador de l'art Sebastià Sánchez, o l'escriu també Ignasi Domènech, que el cap de col·leccions dels Museus de Sitges, entre altres. Un volum esperat des de feia, què, 2 anys?
2 anys, exactament. 2 anys. És un volum que es va plantejar des del primer moment doncs, com a la possibilitat de tenir un estudi coral, eh? És a dir, fet per experts i expertes, i aleshores doncs, hi vam posar de seguida, vaig obtenir el suport de la Diputació de Barcelona, del Departament d'Edicions, que ha estat cabdal per poder tirar endavant el projecte, i ens hi vam posar. El que passa que un projecte com aquest doncs no es fa en 2 dies i hi ha hagut un tempo, sobretot, per relligar tot el que és relligar a nivell de contingut, tot el que és un llibre com aquest. Són 408 pàgines.
Mm-hmm.
Mira, et dono unes quantes dades, tu que ets home de dades, perquè apuntis en aquella llibreta meravellosa.
N'he apuntat unes quantes, també, del llibre, però que ens digui Vinyet Panyella unes quantes dades i així n'afegirem unes quantes més. Va.
Mira, l'altre dia em vaig dedicar a comptabilitzar en algunes quantes coses, perquè l'última versió de l'original ja no la vaig veure jo, ja va passar directament a producció, i per tant, doncs, total, són 408 pàgines, 609 notes a peu de pàgina, 538 imatges, totes amb el seu peu, amb el títol i amb el copyright, 10 pàgines de bibliografia que fan 456 referències, 25 arxius visitats, en fi, i agraïments a 26 institucions i a 47 persones.
Va, i afegim aquí...
Em vaig entretenir fer això.
I afegim aquí que la fotografia de la portada és d'en Josep Maria Alegre, n'hi ha unes quantes,
exactament,
però la de la portada, la que crida l'atenció. I algunes coses que vaja, que ens poden mereixer una conversa que ha de ser petita, menor a la del llibre, però com que n'havíem parlat molt de Maricel, Esclar, mirant els documents del llibre, no sé pas si s'hagués fet cas a Cambó, si hagués marxat aquesta col·lecció.
Igualment hauria marxat, n'estic convençuda.
Sí? D'acord. Sí. Fem referència, perquè tothom ens entengui, a una carta de l'any 1916 que reprodueix el llibre, en què Francesc Cambó li respon a Utrillo que no es vol comprometre sobre quin format d'utilitat d'interès públic podria tenir Maricel, perquè Maricel estava en constant creixement, es compraven coses, es canviaven, es feien espais, etc etc. I li diu Cambó que pensa en una fundació per prevenir el cas d'una mort inesperada del senyor Diring i que estableixi que les col·leccions i objectes que allí hi hagin, allí es quedaran. Això és el que pensava Cambó.
I això és el que Mr. Diring no volia fer.
Ah, entesos.
Hi ha moltes... A veure, precisament quan vaig a decidir afegir aquest apèndix de Maricel en 35 documents, ho vaig fer per dues coses. Per donar una visió panoràmica del que havia estat Maricel en tots aquests 100 anys i també doncs, per posar en negre sobre blanc unes quantes qüestions que han durat peu doncs, a molta maledicència. Bé, bueno, més que maledicència, amb molta tafaneria i amb molts sopars de duro. Deixem-ho dir en aquestes paraules. Paraules col·loquials, eh?
Uh-huh.
És a dir, els documents s'han de llegir en profunditat i en context, i això és el que he procurat fer amb tota la documentació que hi ha accessible. Accessible vol dir accessible, eh? Se suposa que n'hi ha més, però tot el que hi ha en aquest moment a l'abast, doncs pràcticament tot ha estat estudiat. Eh? Aleshores, Mr. Diring és una personalitat molt, molt interessant. Jo sóc molt fan de Mr. Diring, però no vaig entendre el seu context fins que no vaig anar a Amèrica el 2018. Quan vaig estar les 3 setmanes a Nord-Amèrica, a Florida i a Chicago, fent recerca, i vaig anar cridada com a consultora per part de la Fundació Diring, vaig tenir totes les facilitats, vaig fer bones amistats, vaig treballar molt, 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 molt. Aleshores vaig entendre el context de Charles Diring, diguem-ne, des del punt de vista americà, i de fet vaig fer una conferència al grup d'estudis tibetans que parlava d'això. Bé, doncs a partir d'aquest punt de vista, la situació de l'aixecament de la col·lecció de Sitges, que és el que tu m'estàs preguntant, no té un culpable ni dos culpables, té un tema de context i dues maneres diferents d'entendre el col·leccionisme. I això és una qüestió doncs, que crec que s'ha de dir en negre sobre blanc. Si tu sobreposes o contraposes l'opinió d'en Cambó l'any 16 i tota la correspondència amb l'advocat Hurtado des del principi fins a l'any 21 i una mica més enllà, veuràs que Cambó intervé d'una manera molt puntual i, en canvi, qui fa tot el seguiment del procés és l'advocat Hurtado. I aleshores, esclar, és a dir...
Del procés Vinyet, perquè tothom ens entengui, d'encontres i desencontres entre Diring i Utrillo, entre compres, vendes, etc.
Sí, però aquí la qüestió de fons és que Diring, quan marxa l'any 16, amb tots els honors, després d'haver-lo fet fill predilecte i després de la Clàudia Isabel la Catòlica, se'n va a l'agost, el 26 d'agost del dia de 1916, es queda a Amèrica, es queda a Florida i no torna fins 1919, fins al setembre de 1919. Són 3 anys llarguíssims. En aquests 3 anys, Maricel es duplica. Què vol dir? Que es compren les cases Traurich, és a dir, les cases que hi ha des de la cinquena avinguda fins a la rectoria, que es construeix tot el que és aquell cos d'edifici amb la sala dels retaules on hi van a parar les millors peces de la col·lecció. Quan Utrillo organitza Maricel des d'un punt de vista museogràfic, fixa't que tot el que és art antic va al Saló Blau, tot el que és renaixement i barroc va al Saló d'Or, i el vestíbul hi va el que és el 19, amb els Goyes. És a dir, és una col·lecció perfecta. I l'art modern es queda a la residència. L'art modern es queda a la planta baixa principalment, hi ha quadres per tot arreu, però l'art modern es queda a la residència, és a dir, el que avui dia és el Museu de Maricel, culminat amb la gran, diguéssim, obra permanent de cert. Aleshores, a veure, quan Diring ho sap, perquè a més doncs, hi ha transaccions, hi ha correspondència, no diu mai que no, però quan arriba aquí l'any 19 i es troba amb tot aquest complex organitzat i estabilitzat, Llavors ve la pregunta del milió, i d'això què en faig? Però el dir-hi que torna l'any 19 no és el dir-hi que ha marxat l'any 16. Torna un home que està malalt, torna un home doncs, que té problemes de salut, torna un home que està molt pressionat per l'entorn familiar, tremendament pressionat per l'entorn familiar, i que té molts dubtes perquè encara no sap què ha de fer. No ho sap l'any 16, que és el que el Cambó detecta, però tampoc ho sap el 19, encara menys.
En canvi, l'any 16 havia comprat el castell de Tamarit.
Sí, però això és una altra cosa. Tamarit és un... Diguem-ne, és un afegit. Diguem-ne, deixem-ho dir en paraules entenedores, sense gaire rellevància.
D'acord.
No és una sucursal de Maricel.
És un gairebé què? Un caprici?
Sí, bueno, una circumstància més aviat. Un castell que està en runes que diu, mira, ara el reformaré. I de fet, qui se n'ocupa? Encarrega la feina amb en Cases, i en Cases ràpidament va buscar el mestre d'obres de Torredembarra, que és qui fa l'obra. Bueno, és una operació, diguem-ne, que està bé, però no té ni la importància ni la rellevància que té Maricel en cap moment. En cap moment. És a dir, és un lloc simplement per no descansar quan hi vulgui anar a descansar.
Per tant, no era un home que pensés mai en fer arrels.
No, jo crec que no. Jo crec que no. Altra cosa és que tingués aquí un lloc per venir passar
l'hivern. Sí, sí, sí.
O per venir passar l'estiu quan Florida fa molta calor, quan vivia... Quan no tenia la casa de Florida, que vivia a Evanston, prop de Chicago, doncs, òbviament, passaven l'hivern al sud i ell passava l'hivern aquí, o l'estiu, és a dir, viatjant, perquè fins a la Primera Guerra Mundial va viatjar moltíssim, i després, doncs, ja, em diríem, hi ha un canvi de vida important. I aleshores aquest diríem de l'any 19 té molt poc a veure res amb el diríem de 1916. I aquest és un fet, vull dir que quan estudies la vida d'en diríem, doncs veus les seves diferents etapes i motivacions i acabes entenent com, a partir d'un cert moment, diguem-ne, ell amaga el cap sota l'ala i deixa que el seu gendre, el Cyrus McCormick, que és qui realment té cura de fer tot l'aixecament, de pactar les peces que marxen, d'enfrontar-se amb la duana i d'un reticell de coses.
O sigui que d'alguna manera més enllà de les tensions personals que, òbviament, van existir o de les malfiances que van existir, el cas de Dini és un cas simplement de decisió de vida.
Sí. Jo ho interpreto així. A veure, malfiances, bueno, relativament, és a dir, fins al moment en què Dini no comença a pensar seriosament en endur-se la col·lecció Amèrica, arran de la pressió familiar i arran del consell d'una persona molt interessant, que és el jutge Gary, que és el seu conseller, ja hauria sigut el seu pare, com a industrial, i també ho és d'ell. I d'acaba dient, em porta tu que és teu.
Bé, no s'equivocava, esclar.
Fes una fundació, com ha fet el Huntington, com han fet d'altres, jo t'ajudaré, perquè en Gary és una figura molt important en el context jurídic i cultural nord-americà de la Gilded Age. Aleshores, esclar, Dering no li fa cas, d'altra banda, perquè Dering, d'acord amb els seus principis, prefereix enfortir una institució que encara no té el prestigi que té avui dia, que és el Museu d'Art de Chicago, que no pas, diguem-ne, atresorar tota la col·lecció a casa seva. I, de fet, tinguem en compte que algunes de les peces que ja van a parar d'entrada al Museu d'Art de Chicago s'hi queden per sempre més. Per exemple, el magnífic Sant Jordi del Bernat Martorell, que és una icona del museu, té magnets i tot, magnets i postals, vull dir, és una icona del museu, o l'altar de Quejana, o l'altar brodat de procedència també hispànica, i algunes altres coses. La col·lecció fluctua també, entre fills, sotretats, dipòsits, però hi ha unes peces que s'hi queden per sempre més, que és un altre dels temes que vaig poder estudiar i que doncs, bueno, ja sortirà el dia que hagi de sortir, que és un altre capítol. Em diu que m'interessava era explicar la història de Maricel, era el meu compromís, les 309 pàgines que he redactat d'aquest llibre doncs han deixat testimoni, i a més el que he volgut també és explicar alguna altra cosa. Hi ha una cronologia completa que relliga tot el que és el contingut del llibre, i també hi ha una cosa que m'ha fet... Volia tenir ganes de fer.
Anava a fer un incís aquí, perquè qui vulgui agafar el llibre allò amb una primera ullada, que vagi a la cronologia i després llegeixi la resta. Però amb la cronologia, diguem-ne que ja li despertarà molta curiositat tot el contingut del llibre. Si comença per la cronologia, després llegeixin per on vulguin, però si en lloc de començar per l'inici volen començar per la cronologia, ja tindran allò un bany ràpid de la situació i després se'l posen a llegir. Aquest és un aspecte. L'altre que ens deia la Vinya Penyella.
L'altre és la llista d'artesans i artistes.
Llarguíssima.
Que van treballar a Maristel. Era una cosa, em feia il·lusió fer, és possible que hi falti algun nom, però va ser una recerca bastant exhaustiva que finalment, tenia dubtes, però finalment em va fer il·lusió de fer-hi constar. Perquè, esclar, Maricel té dos protagonistes importants, que són Lutrillo, bueno, en Dering i Lutrillo, persones capdals com són els de Can Pasqual, els mestres d'obres, els de Can Marçal, els fusters o l'escultor Jou, però després també tot un seguit de gent que hi treballa d'una manera o altra o que intervé d'una manera o altra. I aquí voldria comentar, per exemple, dos personatges, n'hi ha molts, però un és en Cuyàs, el Joan Cuyàs, que era antiquari, fuster, una persona molt rellevant en tot el que és el comerç de l'art, que és a dir, està estudiat i documentat absolutament. Aquesta és una de les persones que m'ha agradat més de situar, i ho he fet a partir dels estudis de l'Alberto Velasco, I després, una altra persona que em fa il·lusió és la Elsie de Wolf. La Elsie de Wolf és una persona molt important en el context de Nord-Amèrica perquè precisament va ser una de les grans decoradores, era una dona de molta personalitat, una dona bandera del seu temps, que constava que havia vingut aquí per part de la correspondència, però que a més en tenim una fotografia. I la fotografia surt a la pàgina 274, juntament amb un tema de compra de mobiliari. És aquella foto que hi ha Mr. Dering davant de Maricel, quan encara no hi ha ni el racó de la calma i encara la porta és una porta antiga. Amb unes senyores, i aquestes senyores, a part de la Lola Vidal, la vestida de blanc és la Elsie de Wolf, i no es veu gaire de per darrere, hi ha la que va ser la seva companya, l'Elisabeth Marbury, que la va acompanyar en aquest viatge. Per tant, documentar la presència de l'Elsie de Wolf a Sitges, home, em va fer goig. Ara, vaig tardar temps amb aquesta identificació, perquè també amb la part gràfica m'ha portat quasi tanta feina com la part dels textos.
10 i 43 minuts en un minut. I amb els anys, de distància, si ara li tornessin a ficar sobre la taula Vinya Penyella la reforma del Maricel, la faria igual?
La de que vam inaugurar el 2014?
Sí.
La reforma arquitectònica o la disposició de la col·lecció d'art, m'estàs preguntant?
Agafi la que més li interessi, com el tren d'Olot, que comenci per on vulgui i que acabi per on sigui.
Home, a veure, en el tema de Maricel d'art, aquí hi ha una cosa que sempre s'ha obviat, que va ser la reforma de l'any 68. Quan es va fer l'adaptació per la col·lecció Pérez Rosales, s'ho van carregar tot, és a dir, es van carregar el que van voler. I això doncs, fa molt difícil que et respongui a la primera pregunta. A mi m'hauria agradat, per exemple, que s'hagués conservat l'espai de l'antiga biblioteca, la planta primera, i m'hauria agradat que s'haguessin respectat altres coses que, evidentment, quan es va fer la reforma del 14 ja no hi eren de feia temps, la reforma del 10.
I sobre el contingut?
A veure, sobre el contingut, jo, diguem-ne, em refermo amb la proposta que vaig fer. Per començar, l'obertura de la porta de la façana de Sant Miquel, que justament donava la idea de museu obert a través d'un vidre amb tots els filtres corresponents i permetia doncs, cridar la curiositat del passa volant, és allò de posar el museu a disposició de la visualitat pública. I d'altra banda, la disposició de la permanent potser l'hauria canviat en alguns aspectes, però diguem-ne que mantindria les línies amb la gran col·lecció d'art medieval d'en Pere Rosales, evidentment, amb una bona col·lecció del Renaixement i Barroc a proporció del que tenim en aquest país i amb la gran col·lecció d'art del 19 i 20 que tenim amb el luminisme, amb el noucentisme, amb la sala modernista, etc. És a dir, segurament hauria fet algunes variants. Ara, també et diré una cosa, o sigui, fins que Sitges no hi hagi una sala d'exposicions amb cara i ulls per fer exposicions temporals, ja no et diré de gran abast com la Casas, però també per una mida mitjana que es pugui fer, no farem res de bo, perquè el que no podem és tenir les sales de la planta baixa permanentment hipotecades amb exposicions.
Això vol dir que el mercat, això vol dir que el mercat vell podria servir?
Home, podria servir, el mercat vell suposo que a partir de la marxa d'en Bacardí serà una peça molt cobejada. Però jo de moment m'acontentaria en que el projecte del Palau de Maricel es tornés a recuperar i no estigués dormint al son dels justos. Doncs... perquè un dels grans temes del centenari va ser precisament el projecte de rehabilitació de Maricel i habilitar les dues sales grans ocasionalment per exposicions temporals, perquè el circuit a més ajuda, eliminar barreres arquitectòniques, refer les plantes baixes, i això no se n'ha sabut res més.
Doncs a veure si creuem els dits i en sabem alguna cosa. Ho hem de deixar aquí, perquè com dèiem, el llibre és tan immens i hi ha tants temes a obrir, més que el temps que tenim. Sàpiguen, però, que entre...
Última cosa. Vull donar les gràcies a totes les persones de Sitges, sobretot, ja que sóc a Ràdio Maricel, que hi han col·laborat. Has esmentat en Josep Maria Alegre, que ha estat una ajuda impressionant per la part gràfica. També vull esmentar l'Esther i el seu company de Visit Sitges.
Sí, en Dani.
Ha ajudat molt i molt. El Dani, exactament, em recordava. Perquè també m'han ajudat molt amb fotografies contemporànies i també bueno, altres fotògrafs d'aquí que ens han ajudat molt. Però bàsicament aquests que ja he esmentat.
Doncs, dit que ve... Va, ràpidament.
No, res més.
Res
i totes les persones que, a més d'ajudar, m'han donat ànim, que han sigut moltes.
Doncs i afegim aquí també, difícil. Que em sembla que no me l'havia deixat abans, en Joan Illa, el cronista oficial, que també tanca el llibre.
Sí,
aquest
i tant,
any,
i tant.
Aquest any que s'escaurà el centenari, 25 de setembre del 1921, Charles Deering marxava de Sitges i ja no hi tornaria. Aquest any farà 100 anys, perquè vegin com són les coses.
I en parlarem a les jornades del Mercat de l'Art.
Endavant les atxes que deia aquell. Vinyet Penyella, gràcies.
Adéu.
Gràcies, adéu-siau, bon dia.
Gràcies a tu, bon dia.